Passen gairebé 6 minuts de 9:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Anem a descobrir històries i vides molt diferents a les nostres, a fer volar una estona la imaginació amb totes les recomanacions teatreres que ens durà la Clara Cols. Bon dia.
Hola, bon dia.
Clara, comences amb una obra que promet, i molt, L'imperatiu categòric.
Sí, és una de les estrenes d'aquest mes, una obra que s'estrena al Lliure de Gràcia. I a veure com ho plantegem, això. Mireu, aquesta obra està escrita i dirigida per Victoria Spunsberg, que ja vam parlar d'ella quan es va estrenar una òpera col·laborativa, que en vam parlar una miqueta, crec que l'any passat, o que es deia La gata perduda. La Victoria Spunsberg va fer el llibret d'aquesta òpera. També en vam parlar perquè va estrenar El pes d'un cos, també fa un parell de temporades al Teatre Nacional, i és una d'aquestes dramaturgues que ja fa temps que va picant pedra. Ella sempre està allà, va estrenant espectacles a la cartellera barcelonina, i que també fan gira, i ella també és profe, vull dir, es busquen la vida tots els dramaturgs i dramaturgues, i ella doncs ja fa força temps que ens va presentant propostes, i ara ens en presenta una que trobo que és molt interessant, que es diu així, L'imperatiu categòric, i són dos actors en escena només, l'Àgata Roca, que tots la coneixem perquè forma part de teatre, també l'hem vista molt en cinema, i el Xavi Sáez, que és un actor que... De fet, és d'aquests actors que no són molt coneguts, però que no paren de treballar. Nosaltres el vam tenir a la Flyhard, i a més és una d'aquestes persones tot terreny.
M'ha passat això perquè pel nom no el conec, i en canvi vaig veure unes imatges i dic, ah, sí.
Sí, totalment, i a més el pots trobar totes les temporades, ja sigui al Nacional o en sales més petites, d'aquests actors que, a més, amb una energia desbordant, i que en aquesta proposta crec que encaixen molt i molt bé tots dos. Us explico una miqueta. Mireu, l'imperatiu categòric és un principi ètic formulat per Kant, que diu que actua com creus que hauria de fer-ho tothom. I a partir d'aquest principi se suposa que podríem crear com una ètica universal, no? Que si tots actuéssim com se suposa que tothom ha d'actuar, doncs ens regiríem, no?, per una ètica que ens aniria molt bé a tots i totes. Però clar, què passa quan tu et penses que segueixes aquest imperatiu categòric, però el món no et premia, no? Les coses no et funcionen del tot bé. O també què passa, no? És a dir, potser tots actuem... Potser tu actues com se suposa que ha d'actuar tothom, però tothom actua d'una forma que tampoc és positiva per l'individu, no? Vull dir que això s'obren moltes qüestions en aquest imperatiu categòric. Partint d'aquí, fa lligar amb la Victoria Spunsberg, perquè la protagonista és una professora de filosofia, una professora de la Universitat d'Ètica. I és una professora que, a més, està a la cinquantena, s'acaba de separar, i entra en crisi.
I, a més, la situació laboral també és precària, no? Perquè no té plaça fixa, ha arribat als 50...
Tot plegat són una persona que se suposa que, bé, no és com l'estereotip de persona una miqueta fora del sistema, no? No és l'estereotip de la persona precaritzada, sinó que és algú que va estudiar una carrera, és professora universitària, vull dir que això sembla que sigui... però que realment està a la cinquantena, una dona als 50, ha sortit, diguéssim, se separa, vull dir, ha de tornar al món de l'emocionalitat, no?, i de les relacions interpersonals. Bueno, total, que entra en crisi. I d'alguna manera això, Victoria Spunsberg ens mostra aquesta precarització d'un sector, potser també inclús els professors associats de la universitat, no?, que són persones, i suposa que és una feina que ha d'estar col·locada, no te'ls imagines vivint precàriament, però realment sí, totes aquestes persones viuen amb una inestabilitat i amb uns contractes que realment no els permeten seguir el ritme aquest que tenim, no?, dels preus dels lloguers, del preu de la vida, no? D'alguna manera posa sobre la taula la Victòria totes aquestes peces i ens parla d'aquest personatge, aquesta dona que entra en crisi, té uns problemes de salut, i llavors es va trobant amb diferents personatges masculins, tots interpretats per Xavi Sáez.
És bo, aquest recurs.
És molt xulo, sí, perquè a més, en un és un ligue que té de Tinder, no?, algú amb qui queda per Tinder, l'altre és el metge de capçalera que va visitar-se.
Que no escolta.
Exacte. I tots són com homes tallats pel mateix patró. I per això els interpreta el mateix actor. I amb aquest joc teatral, explica moltíssimes coses, no? Sempre hem de fer com la punta, que evidentment no tots els homes estan tallats pel mateix patró, però evidentment aquests que apareixen en aquesta obra sí. I és una miqueta el periple d'aquest personatge. A més, l'Àgata Roca, no?, comentava que com a actriu, no?, un personatge de 50 anys, cada cop no és ni la mare de, ni la dona de, sinó que ella és una, un personatge que li passen coses.
És la protagonista.
Exacte.
Ella.
I amb aquesta edat, no?, que vull dir que realment estan bastant invisibilitzades en general, no? Vull dir, la cosa aquesta de l'edat ens passa a homes i dones. Però sí que és cert que les dones, i més en el món teatral, a partir d'aquesta certa edat, desapareixen bastant. I doncs, posar en valor aquestes persones i aquestes actrius que treballen tant i tan bé. La Victòria ho fa molt bé, perquè justament l'última obra que també va estrenar, que era la penúltima, El pes d'un cos, estava també protagonitzada per Laia Marull, i també donava vida doncs, a una noia, bueno, una dona de també entre 40 i 50, que havia de fer tot un periple també per cuidar el seu pare. I la Victòria doncs, això posa molt sobre la taula aquests personatges que els tenim al voltant i que molts cops estan invisibilitzats.
És un bombonet, aquest paper, per l'Àgata Roca.
Sí, sí, sí. I a més és això, que trobo que, és a dir, no entra dintre del drama, de, bueno, surt molt de l'estereotip del personatge en crisi, que podria ser algú d'un, no, d'un barri marginal o una persona que no ha tingut estudis. No, realment és una persona que se suposa que ha fet tot el que la societat li ha dit que havia de fer i per no tenir problemes i que els segueix tenint, no? Vull dir que el problema potser és l'estructura social que ens hem muntat, que realment fa caure molta gent cada cop, fa caure més gent.
Sense fer spoilers, es deu revelar, no?, aquesta protagonista.
Sí, d'alguna manera sí. A més, la Victòria Spunsberg sempre troba dintre d'aquestes trames que són com molt costumistes, molt realistes, de cop ens condueix a mons molt poètics i això és molt interessant. De cop també ens fa volar cap a altres camins que ens expliquen també més coses sobre aquests personatges i, bueno, tampoc no desvetllarem massa més.
No, hi ha un element que és un ganivet, no?, que ajuda aquest món poètic.
I que dinamita una miqueta. Forma. Exacte.
Fins quan hi seran?
Doncs mireu, estan fins al 24 de març al Lliure de Gràcia, i això és Àgata Roca i Xavi Sáez amb aquest text de Victòria Spunsberg.
Podria fer bolos una obra d'aquestes característiques amb una escenografia senzilla, dos actors?
Sí, jo crec que sí. Normalment aquesta mida de produccions és possible que també pugui fer que vagi a Madrid o... però sí que és possible que faci gira. Ara mateix no en tinc ni idea, però sí, suposo que si la cosa funciona, a veure si poden fer una mica de territori. Si no, si podeu anar al Lliure de Gràcia, és un d'aquells espais també molt bonics que si fa temps que no hi aneu, doncs també és un bon espai per recuperar.
I avui ens dus dues propostes recuperades. Per exemple, Juiz Mi Pasolini.
Sí, sí. A veure, avui altres setmanes igual vinc amb coses una miqueta així més lleugeretes. A veure, l'actor Spunsberg, tot el que us he explicat, sembla com una cosa molt... però realment té una forma d'escriure i de dirigir molt, molt amena, molt propera i que inclús... et fa riure. Té un punt molt irònic, la Victòria, vull dir que no us espanteu en absolut. Ara anem a un tema, potser és una cosa com més curiosa, no? És un monòleg que està escrit i dirigit per l'Àlex Rigola, que de fet ens servirà per parlar també de la sala nova que ha estrenat aquest any, l'Àlex Rigola, que ha obert un teatre a Barcelona, al barri de Sants, que es diu Heartbreak Hotel.
Com la cançó.
Sí, exacte. Aquest és el nom de la seva companyia, de la companyia de l'Àlex Rigola. I ara han obert un espai i per tenir un punt on puguen estrenar els seus espectacles i recuperar espectacles que ja han tingut vida i que, bueno, que vol tornar-les a reviure a Barcelona. És el cas d'aquest espectacle, que és un monòleg que ha fet ja molta carrera. De fet, es va estrenar, crec que la temporada 16-17, es va estrenar a temporada alta, després va fer temporada a Madrid, va estar també a Sevilla, a París, i finalment va estar al Grec del 2017, i ara torna a Barcelona.
5 anys.
Sí, sí, déu-n'hi-do.
Està molt bé que puguin passar aquestes coses.
Sí, sí, perquè és que al final també hi ha obres que segueixen funcionant, bueno, la majoria d'elles, no? I si les mires, si es poden recuperar, segur que hi ha molta gent que no la va veure. Era un cas curiós perquè el Rigola, que ella ha tingut, no?, ha fet produccions a més de supergran format, va haver un moment en què va voler doncs, tornar a l'essència i amb aquesta obra el que feia era va construir com una caixa, com la típica caixa de transportar les obres d'art d'un museu a l'altre, i en aquella caixa a dintre hi posava 30 persones de públic i l'actor que interpreta aquest monòleg. I una miqueta ha intentat reproduir això en la seva sala de teatre. És un espai molt petit en què tens l'actor molt, molt a prop. En aquest cas, a partir d'un poema inacabat que es va trobar de Pasolini, un temps després de que fos assassinat...
En un calaix, suposo que la caixa és un símil d'aquest,
sí,
calaix, no?
Exacte, també, també. Doncs a partir d'aquest poema escriuen una biografia en què el propi Pasolini, ell en primera persona, explica la seva vida, explica també els seus pensaments, les seves idees, rememora moments importants de la seva biografia i, d'alguna manera, el que Rigol explica és que ell vol donar, o sigui, té molta força el Pasolini lluitador. Pasolini escrivia articles al diari, d'alguna manera, als anys 60, ell intentava com una mica despertar la gent que en aquell moment doncs, estava, segons el seu punt de vista, alienada per l'aparició de la televisió i el paper fonamental dintre de la societat, no, que va tenir.
Si aixequés el cap ara.
Exacte. Llavors diuen, clar, el paral·lelisme és evident, no?, amb les xarxes socials i amb com ens aliena tot aquest món digital tan random, no? Doncs recupera aquesta història amb un actor que és Gonzalo Cunill. Ell sol, és una cosa superneta, és que realment no hi ha res, només hi està ell i la seva veu, i és una proposta molt interessant per acostar-nos a Pasolini i per veure un actor així tan de prop que sempre és un goig.
Fins quan la podem veure?
Mireu, fins al 17 de març.
I on està el Heartbreak Hotel?
Doncs està molt a prop de la parada Badal, del barri de Sants.
A Sants, sou veïns.
Exacte, sí, més som veïns, amb noms estranys. Ens hem trobat un dia i vam dir, és curiós que justament... Però sí, volem fer una mica de vincle, a veure si podem. I, home, Sants ja té moltíssima vida. Sí que és cert que està potser la part menys, una miqueta més allunyada del que és el centre de Sants, però recomano molt que visiteu aquest espai perquè és molt peculiar i segur que ens permetrà veure obres de grandíssima qualitat.
I l'altra proposta que repesquem, que es recupera, és de La Calòrica.
Exacte. La Calòrica, que és aquesta companyia que tot el que toca es converteix en un èxit.
En or com un Mides, eh?
Realment han trobat una fórmula molt, molt, molt interessant que realment enganxa a tothom. Té un punt molt comercial, però alhora també enganxa gent que busca propostes una miqueta més alternatives. I tot ho han fet a través perquè tenen molt talent i han treballat moltíssim, no paren de treballar. El Teatre Texas, aquest espai nou, ha estrenat aquesta temporada que combina cinema i teatre. Podeu veure Fairfly, que és una obra que també van estrenar l'any 2017. Es va estrenar al Tantarantana.
Igual que el Rigola.
Igual. A més, es va estrenar al Tantarantana, era una proposta molt, molt petitona. I ha anat fent, ha tingut vida, va estar també a Madrid, i ara l'han recuperada amb els seus actors originals. I és una comèdia també amb aquell toc sempre de La Calòrica, de crítica social, vull dir que hi ha molt de tema, hi ha molta profunditat en la història, però alhora et pixes de riure. Vull dir, realment t'ho passes molt bé, és una comèdia molt ben escrita i molt ben dirigida, que parla sobre un tema que en el seu moment doncs, era com molt nou, que eren les start-ups, no? I aquesta cosa del concepte d'emprenedoria. En el seu dia era perquè va sorgir en aquell moment tot això, però realment és un món que no ha desaparegut. Tothom ara encara vol fantasieja amb la cosa de trobar una idea boníssima i fer-se d'or amb una idea que revolucioni.
Sí, plantar-te, deixar la rutina,
exacte,
el teu dia a dia i això, tenir èxit amb una gran idea, no?
A més, aquesta cosa tan precària també, no?, de l'emprenedor, de vinga, va, si no triomfes també és per culpa teva perquè no tens aquesta actitud positiva i de projecció en positiu cap endavant. Vinga, va, fes-te tu la teva pròpia empresa i tira endavant perquè segur que ho pots fer i segur que t'ho passes molt i molt bé, no? Doncs amb aquest tot aquest tema són uns amics que han estat acomiadats d'una empresa i que decideixen, doncs, agafar les regnes de la seva vida i crear una start-up. A més, és que és molt còmica la situació que genera i se n'adonen una miqueta de tot això, de totes les traves que et pots arribar i com és, bueno, com amb l'emprenedoria se suposa que això, que acaba tornant a culpabilitzar el propi individu, no? Perquè si no triomfes és que és culpa teva, un cop més. Però ells ho fan amb moltíssima gràcia i us he de dir que les entrades estan volant.
Sí.
Vull dir que espavileu-vos perquè és una obra que ja us dic que segueix sent molt, molt vigent, és molt divertida i va ser una de les primeres de la companyia.
I tothom coincideix que els quatre actors estan genials, que
sí,
ho broden.
Sí. Home, hi ha moments això, que la platea esclata d'una manera... Sí, i això és... En aquell moment és molt catàrtic.
El Texas fins quin dia, tot i que queden poques entrades?
De moment fins al 28 d'abril. A veure, és possible que puguin allargar una miqueta més. Vull dir que estigueu atents a la cartellera del Texas perquè és possible que s'assumin unes quantes funcions.
I ens portes una altra recomanació, que facileta tampoc és.
No, tampoc és. És una obra que està a l'Acadèmia, al Teatre Acadèmia, una d'aquestes sales de proximitat que tenim a Barcelona. I és una cosa bastant diferent. Són quatre personatges, dues parelles, que es troben per sopar. Una parella de fa molts anys que estan junts i l'altra són uns amics que resulta que l'home d'aquesta segona parella doncs, ha trencat amb la seva exparella i convida la nova parella.
Més jove,
que és
segurament.
Una persona molt més jove que d'alguna manera trenca les dinàmiques que tenien establertes anteriorment aquestes dues parelles. La gràcia d'aquesta obra és que els personatges sentim el que diuen i el que pensen aquests personatges. Ens trobem amb un sopar de quatre persones, que a més això entra un personatge nou i que una miqueta trenca l'harmonia que tenien i que fa trontollar alguns dels allò, els preceptes morals de cadascú, no? Però la gràcia és aquesta, que sentim el que s'estan dient entre ells i també sentim com a públic el que estan pensant en realitat.
Que no casa.
Exacte, moltes vegades tot el contrari, no? I aquí és on es produeix, on es genera la comèdia, perquè és una obra que té molts punts còmics i aquesta és la gràcia d'aquest espectacle.
Zeller és un dramaturg francès boníssim, mm-hmm. molt reputat.
Sí, sí, que a més comenten això, que generalment ell, l'important de les seves obres és el que no es diu, no? Tot el subtext que està intrínsec en els diàlegs, i aquí fa l'exercici al contrari, no? De posar sobre la taula realment tot el subtext perquè el veiem allà amb lletres de neó, quasi, no? amb llumetes.
On anirem a veure La veritat de la mentida?
Doncs al Teatre Acadèmia fins al 31 de març. Són quatre actors, Enrico Ianiello, que fa poc és un actor italià, que l'hem tingut aquí a Barcelona no fa massa, a la Perla, amb l'Enrico Martoriano. I també tenim Conxa Milla, Frank Capdet i Aida Llop.
Escolteu com sona. Quanta poesia continguda aquí, amb aquests acords.
Sí, sí. Us proposo, mireu, dues propostes que és bastant última hora, eh? Vull dir que no us adormiu. I les dues són al Teatre Tantarantana. El Tantarantana també és una sala de proximitat que té dos espais, el que és el teatre en si, i després té un àtic que allà fa coses d'altres formats. Anem primer al Tantarantana en si. Que els Ferrés Brothers, que moltes vegades n'hem parlat, que fan teatre familiar, ens presenten un espectacle per adults en aquesta ocasió. Són dos intèrprets, un músic i un... Bueno, és que no sabria què dir, si és actor o és manipulador d'objectes, que és Jordi Palet, que treballa molt amb Ferrés Brothers. I en aquest cas és un espectacle molt poètic, barreja, també hi ha humor, hi ha música en directe. D'alguna manera, si veieu les imatges, quan entres et trobes doncs, un mur ple de tàpers d'aquests grossos d'emmagatzemar coses. I allà dins hi ha tot de records, estris, tot allò que una persona emmagatzema, allà diu, per si de cas. Això no ho llenço per si de cas, perquè són records o són coses que, bueno, jo què sé, potser en algun moment em servirà, no? I a partir d'aquí, doncs d'alguna manera parla de tot això, de com busquem la seguretat a vegades amb objectes que ens envolten i que dels quals ens aferrem molt fort per sentir-nos segurs, no? Que creem aquest mur, no?, per si de cas. I a partir d'aquí, doncs, es construeixen un espectacle, ja us dic, molt poètic, amb moltes dosis d'humor, amb música en directe, que els propis creadors, el Jordi Palet, explica que quan van començar a treballar-hi, al final es va acabar donant que d'alguna manera el que estava fent era preparar-se per acomiadar el seu pare, per a través d'aquesta cosa, no?, de dialogar amb les coses que t'envolten, amb els objectes que t'envolten, doncs potser ell s'estava en realitat parlant d'això, com acomiadar-se d'algun familiar, d'algú proper que deixa i que d'alguna manera l'has de deixar marxar, no? Però ja us dic, és aquesta cosa dels Ferrés Brothers tan delicada i que està molt bé també que puguin tenir espai en la cartellera per adults, que sembla que sigui d'un altre nivell, que no ha de ser així, però donar-li una oportunitat perquè és una obra molt bonica i que segur que us connecta a moltes coses.
Però no badem,
exacte.
Queden pocs dies.
Fins al 10 de març només.
Murmut. al Tarantana, a la sala de baix, i ens has dit que pujarem també a l'àtic del Tarantana.
Exacte, allà a l'àtic 22, que és ben bé al costat del Tarantana, allà es fan propostes, això, una miqueta més alternatives o potser obres que s'estan provant, no?, a veure com funcionen, per després que puguin fer-se a la sala. I aquí us trobeu amb un monòleg que es diu Jump. Aquí sí que no podeu badar perquè és només fins al 3 de març, o sigui, fins aquest diumenge. És un monòleg de Marc Balaguer i Jaume Vinyes. Marc Balaguer, segur que si busqueu la seva imatge, us sonarà perquè és un dels actors dels nens que actuava a Polseres Vermelles. És un d'aquests joves actors d'aquella fornada que ha seguit treballant, però bueno, tampoc tant, però que en aquell moment va ser com un boom, no? I això ja n'han parlat, s'ha parlat moltíssim, no?, d'aquests personatges, d'aquests actors nens, que en el seu moment triomfen moltíssim i què passa amb les seves vides després. I llavors Marc Balaguer ha escrit conjuntament amb Jaume Vinyes aquest diàleg intern sobre això, sobre la fantasia d'aquell nen que es pensava i que també li deien que es menjaria el món, què ha passat, què li passarà a partir d'ara. I és és un exercici com d'autoficció que també té una cosa graciosa que és que lliga amb el títol, no?, aquest Jump. Durant tot el monòleg ell va saltant al Plimpton, aquest estri...
Ui, quan records el Plimpton.
Diabòlic.
Sí, sí, terrorífic.
De les classes de gimnàstica. Ell tota l'estona està explicant la seva història i una miqueta... Això, no?, de dir, estic saltant constantment aquest Plimpton, perquè la vida és això, no?, és saltar aquest estri diabòlic i anar tirant endavant, no? Tots podem segurament connectar amb això, amb les nostres vides, però ell com a nen exitosa, no?, com a nen que en el seu moment va ser molt famós, i ara s'està com recol·locant dintre d'aquest món. Un gest com allò, un espectacle d'aquests molt honestos, que parla d'ell mateix, davant del públic es despulla, però també moltes dosis d'humor. I que, bueno, que igual pot tenir més recorregut aquest espectacle, si aquí funciona, és possible que el puguem veure. Però mira, si voleu conèixer aquesta sala, fins diumenge podeu veure Jump.
Avui has vingut intensa, eh?
Una miqueta, no?
Déu-n'hi-do.
Moltes cosetes, oi? Així.
Però ja està bé, no?, que el teatre ens remogui, ens faci
I
pensar.
I tant, sí, sí, sí.
Mil gràcies, Clara Cols, i bon cap de setmana.
Que vagi molt bé, fins aviat.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.